Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? A Espanya hi ha voltant de 30 milions d'animals de companyia. Si bé és cert que els més coneguts són els gossos i gats, aquestes xifres també les engloben peixos, ocells i altres mamífers que podrien ser conills o fures. Tenir animals comporta el seu sacrifici, són éssers vius i cal atendre'ls. Un dels principals contratemps de tenir una mascota és la limitació a l'hora de moure's o anar-se de vacances. D'aquí ve que molts després les abandonin. Encara que també és cert que en l'actualitat cada vegada se'ns permet més integrar-los en els nostres plans quotidians, en restaurants, hotels, mitjans de transports, que entenen que els animals són una part important de les nostres famílies. Cada vegada li donem més importància als animals. S'han descrit molts dels beneficis que aporten, fins i tot amb finalitats terapèutiques, com ocorre en entorns hospitalaris o residències d'ancians. I la tendència de la societat és reforçar aquest vincle amb ells. No vull acabar sense recordar que la manca de les cures necessàries a vegades suposa el pitjor abandó i queda ocult, i que més d'un 60% de veterinaris consideren que no cuidar i no satisfer les necessitats de l'animal és una forma d'abandó. Existeix una línia molt fina entre el maltractament i l'abandó animal. Com deia aquella campanya, ara ja fa molts anys, ell mai ho faria. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I vinga, anem amb el temps que ens espera demà. Doncs atenció, demà dimarts acabarà de passar la primera pertorbació. Repartirà precipitació poc abundant per moltes comarques i deixarà alguns registres més notables pel nord-est de Catalunya. Insistim que la major part de la pluja caurà entre la matinada i el matí de demà dimarts. I sortim a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència. A hores d'ara, des del Servei Català del Trànsit, ens informa la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Vallès a la C58 i a remuncions entre Ripollet i el Nusa Trinitat d'entrada a Barcelona per un accident que hi havia al Nusa Trinitat però que ja s'ha pogut retirar. De retruc a la C33 i retencions de Barcelona en sentit sud. A la Bota Nord, a la B20 i intensitat a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A l'autopista B7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona, a la B30 i a Coa Barberà en tots dos sentits. La C60 va carregar l'Argentona en sentit Mataró per enllà amb l'autopista del Maresme, amb la C32, a l'autovia 2 i retencions de Cornellà Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha lentitud i aturades entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral de la B10 hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, d'Esma Adrià Bon Pastor en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació. I si hem començat parlant d'animals de companyia, avui parlarem de conills. Sabíeu que són els tercers animals que més s'abandonen? Avui en parlarem de tot plegat amb la Yolanda Bernal, però també parlarem què és el que passa amb aquests conills abandonats i com afecta, per exemple, en el món de la pagesia. D'aquí un moment en parlarem amb un pagès que ens explica el malbé que estan fent els conills que acampen pels seus aires, pels boscos i terres de Catalunya.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Potser no ho sabies, però els conills són el tercer animal que més s'abandona després dels gossos i els gats. La majoria de vegades els conills es compren per un caprici, com un regal pels nens, perquè són animals entranyables, simpàtics, econòmics, però després a casa, atenció, donen massa feina, es fan grans, embruten, i la gent més incívica els acaba deixant abandonats en qualsevol camp o la muntanya. Les protectores d'animals apel·len una vegada més a la responsabilitat perquè un conill no és una joguina. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I la Teresa Rodríguez és justament presidenta de l'Associació Protectora d'Animals Exòtics. Ella està convençuda de que la majoria de persones que compren un conill es pensen, doncs, que és un animal fàcil de cuidar, però això té poc a veure amb la realitat. És un animal que requereix més atencions que un gos o un gat i que, evidentment, no pot estar tancat en una gàbia.
No són animals per estar encerrats en una jaula. És un concepte que se nos insertó, pues, en los años 80, que los conejos estaban enjaulados. Pues por las granjas de conejos, supongo, y a nadie se le ha ocurrido que un animal enjaulado toda su vida pues es un animal que acaba con unos comportamientos de hostilidad y de frustración impresionantes.
La protectora en la que treballa la Teresa té actualment 50 conills que han estat abandonats, però la capacitat del centre és de 30, per tant estan desbordats. De mitjana estan recollint 2 conills cada dia, han d'assumir pràcticament en solitari la cura d'aquests animals i molta gent encara no sap que els pot adoptar, com passa amb els gossos.
Si en vez de conejos hablásemos de perros, un solo centro, 2 conejos diarios es una barbaridad, partiendo de que las adopciones tampoco son tan ágiles, ¿no?, con estos animales. La gente no está tan concienciada a adoptar, por eso se compran tantos, ¿no?, porque la gente no los quiere adoptar o no sabe que están en adopción. El último caso que recibimos fue el jueves pasado, una coneja en la calle con signos de agresión sexual por parte de un humano. Que és un d'aquests casos que ens hem caigut d'espaldes, no?
Part de la culpa del que està passant és la manca de control per part de l'administració. Si s'apliquessin les mateixes obligacions que els propietaris de gats i gossos, segurament doncs no hi hauria tanta impunitat.
Segurament si los conejos fuera obligatorio ya de una vez chiparlos, hacer un censo y hubiera unas administraciones responsables de la recogida de estos animales, habría muchísimo más control sobre esta especie. Claro. Pero es verdad que esta especie, aparte de que la sociedad los trata como muñecos o como seres que no tienen sentimientos o que se pueden maltratar, tenemos una administración que se desentiende totalmente, ¿no?, de la responsabilidad post-compra, ¿no?, de lo que pasa después de una adquisición irresponsable.
Recordem, Yolanda, que ja fa 4 mesos que va entrar en vigor la Llei de Protecció i Benestar dels Animals, però l'abandonament estem veient que continua sent una realitat. A més, amb els conills s'està produint una discriminació, perquè els municipis sí es fan càrrec de la despesa que implica rescatar un gos o un gat, però això no passa amb els conills. També hi ha una falsa creença de que l'abandonar un conill al camp o a la muntanya estarà molt millor perquè viuran en llibertat.
I el que passarà és justament el contrari, que aquests conills abandonats, si no són rescatats, doncs acabaran morint. Són conills domèstics, no silvestres, i no estan preparats per la supervivència, no saben distingir doncs les plantes que poden menjar ni tampoc coneixen els depredadors. L'Aida Gascó és presidenta d'Anima Naturalis.
Bueno, aquests animals no poden viure al carrer, directament moren perquè no estan preparats per sobreviure, no? El problema és que molta gent els abandona. I per què els abandona els conills? Seria perquè en moltes ocasions aquests animals es regalen i al final és un regal no desitjat, en realitat, no?
Ja ho dèiem abans, que moltes protectores estan desbordades, en denuncien que la situació és insostenible. L'Aida es queixa de la discriminació que hi ha segons el tipus d'animal.
Però bueno, passa amb el coní com passa també amb molts altres animals, amb les tortugues, amb els hàmsters. Com que no hi ha xifres, amb els gats i els gossos sí que hi ha una obligació per llei de que tinguin xip, però amb els conills, com que ni tan sols hi ha aquesta informació, doncs és molt difícil poder prendre mesures.
La prova de que no hi ha consciència sobre la tinença d'aquests animals, dels conills, és que a Espanya actualment només hi ha 3 ajuntaments que s'estan fent responsables de l'abandonament d'aquests animals. Es tracta de Barcelona, Badalona i l'Hospitalet, només 3 a tota Espanya.
La superpoblació de conills torna a portar de corcoll als pagesos del Pla de Lleida, que veuen com un any més la collita se'ls pot anar en orris perquè aquests animals, els conills, han arrasat els sembrats. Avui volem parlar amb el Ramon Boleda, que és pagès. Què tal, Ramon? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què li sembla que la Generalitat hagi declarat l'emergència cinegètica a la zona?
Bueno, em sembla que hi ha tardat, perquè quan es va acabar l'anterior emergència cinegètica el 31 de setembre, nosaltres els hi vam dir que no es podia donar per acabada quan encara no s'havien fet els censos dels conills. I resulta que van fer censos i la població de conills era molt més alta que l'any anterior. Per tant, celebrem que s'hagi obert una altra vegada l'emergència cinegètica, però creiem que ja s'havia d'haver fet el mateix octubre o el novembre.
La plaga s'ha convertit, Ramon, en un malson pels pagesos, no?, que veuen com els conills es mengen les escorces i milers d'arbres fruiters acaben fets malbé, no?
Sí, sí. 100 hectàrees de cereal, o 1.000 hectàrees de cereals i 100 d'arbres fruiters. El problema està que amb arbres fruiters, de fruita dolça, d'olivers, de pistatxos, de mellers, i tots estan protegits amb protectors, però tot i així es mengen el protector o foraden a través del protector o s'emparren per damunt del protector perquè són capaços de fer salts de metro i mig, com ho hem vist nosaltres, i llavors no hi ha protectors que ho salvi, això.
Qui és la responsable dels danys, Ramon? Vostè com a pagès?
La llei diu que la llei antiga de l'any 70 diu que el responsable dels danys són els cotos. Resulta que els cotos moltes vegades els gestionem els mateixos pagesos. O sigui que és culpa nostra, però no mos deixen fer el que es podria fer. Si mos deixessin fer el que s'ha de fer, no hi hauria problema de conills. Això ja els he dit més d'una vegada. Si no hi hagués polítics, els polítics han de ser, però en aquest cas, si no hi hagués polítics, tranquil·lament la plaga de conills no existiria.
Vostè m'està parlant d'eliminar la plaga amb biocida?
No. Biocida és una cosa... Eliminar una plaga de conills és impossible. A no ser que vingui un virus, que abans agafaven la mixomatosi o la vírica i rebaixava molt la població de conills. Ara, si l'agafen, no els afecta tant. Per tant, el més efectiu no és efectiu. Llavors, hi ha molts sistemes, com és caçar de nit, com és posar senderes, com és posar el fosfur d'alumini, que s'ha declarat biocida perquè a algú se li va ocórrer i dir, no, això és un biocida. El fosfur d'alumini, que hi ha molts animalistes que diu que és un verí, que pot afectar la cadena tròpica, bueno, tot això és mentida. El fosfur d'alumini és un químic que amb l'aire pues, fa una reacció i es menja l'oxigen. Es menja l'oxigen i l'animal mor a dins del cau. Cosa que si hi ha algun cau, que a vegades hi ha caus que hi ha 30-40 forats, si no tapis tots els forats, tampoc no és efectiu, entens? O sigui, tampoc no és la bicoca, el fosfur d'alumini. Han de quedar tots els caus tapats i llavors el conill es mor ofegat allà dins. Es mor ofegat, sense cap perill i sense res. O sigui, que si pel que fos aquell conill m'agafés alguna guineu, algun àliga, algun porc semblar, no li passaria absolutament res. Una persona podria menjar tranquil·lament, perquè s'ha mort ofegat.
I llavors també
hi ha altres mesures, com és caçar de nit, caçar amb visors tèrmics, amb visors nocturns, que això ho hem reclamat moltes vegades i sempre se mos ha negat perquè diu que està prohibit. Però bueno, qui ho prohibeix això, els polítics? Els polítics són els que fan les lleis i són els que haurien de saber rectificar en casos així. Llavors nosaltres demanem l'emergència cinegètica precisament per això, de dir, en cas d'emergència cinegètica, doncs deixeu-nos actuar. Deixeu-nos actuar i ja farem la feina nosaltres.
Estem parlant de Lleida, d'aquesta plaga de conills que hi ha al Pla de Lleida. Això s'està estenent a d'altres territoris? Li consta, Ramon?
Sí. Mira, aquí a Lleida, a la zona més afectada, l'any passat oficialment es van matar 430 conills, 430.000 conills, que nosaltres calculem que són bastants més, perquè hi ha molts caçadors que cacen conills i no fan les comunicacions, o conills que es moren dins del cau a les fures tampoc no es comptabilitzen. Bueno, hi ha molts factors que no es comptabilitzen tots els conills. I això, tot i matant tots aquests conills, tenim els mateixos conills o més que l'any passat. I hem observat que al voltant d'aquests nuclis tan intensos de conills també s'estan estenent. Pobles d'aquí a la vora de Verdú, com és Nalec, com és Ciutadella, Guimerà, Mas de Bondia, Granyena, es van estenent els conills, sí.
Escolti, i l'assegurança cobreix els danys d'això?
No, l'assegurança és un engany de rucs. L'assegurança, per exemple, amb vinya o amb arbres. Si jo tinc, per exemple, el cas, 100 arbres en una hectàrea i me'n maten 20, l'assegurança no hi vol saber res. Ah. Entens? O sigui, per sota del 20% o el 25%, les assegurances no volen saber res. Amb cereal, el primer any t'asseguren el dany de conill, el segon ja t'ho rebaixen, i el tercer any ja no volen saber res. Per això et dic que les assegurances és un engany de rucs. A la zona agrària pot ser que un any l'encertis, però avui dia a la llarga, i s'ho guanyen de no assegurar.
Bueno, doncs esperarem aviam, Ramon, què passa, ara que la Generalitat, ho dèiem a l'inici, ha declarat de nou l'emergència cinegètica i permetrà caçar aquests conills durant més d'un any sense restriccions. Estarem molt pendents, Ramon...
No, de restriccions sí que n'hi ha, eh?
Ah, deien que no, eh?
No, pots anar matant conills, pots agafar l'escopeta i un gos, i més si et surt un conill, lo mates, si et surt un altre també, però la feina és bona, es fa de nit. Amb visors tèrmics i visors nocturns.
Sí.
I llavors això només ho poden fer de moment ni els forestals. Això ho pot fer la forestal catalana. Entens? Els rurals no ho poden fer. De moment només ho pot fer la forestal catalana i ara estem en tràmits, aviam si els mateixos pagesos ho poden fer.
Ho podeu fer.
Perquè només que hi hagués 3-4 pagesos que poguessin sortir, pagesos caçadors, eh?
Sí, òbviament.
Sense d'arma, tot assegurat, pues, si ho poguéssim fer 3 o 4 pagesos cada dia, llavors es podria començar a fer una mica de feina.
Doncs Ramon Boleda, pagès de Verdú, gràcies per haver estat amb nosaltres i espero i desitjo que tinguin sort i en tornarem a parlar, aviam què és el que passa.
Ho necessitem tot perquè ja fa molts, molts anys, i fa més de 20 anys, ja fa més de 20 anys que ho patim amb altres conills.
Així és. En Ramon, gràcies i tornem a desitjar-li a vostè i a tots els companys sort. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Males Males notícies per l'economia domèstica. Aquest mes la factura de la llum serà més cara perquè l'IVA de l'electricitat ha passat del 10 al 21%. El govern de Pedro Sánchez va retallar, recordem, al gener la rebaixa de l'impost que s'aplica per minimitzar l'augment desmesurat dels preus de l'energia arran de la guerra d'Ucraïna. Avui volem parlar de tot plegat i com afecta aquesta pujada de la llum amb José Enrique Vázquez, que és el president de la Comissió d'Energia de Pimec. Senyor Vázquez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Deia jo, males notícies. Podem donar-li la volta i veure un raig d'esperança, ara que estem parlant de llum?
Bueno, estem parlant de lluny, de llum. Normalment parlem que els preus de la llum són molt cars i ara aquests preus han baixat molt, és veritat. I vull fer un apunt, Montse. Gràcies a l'energia renovable, allò que fa uns anys ens explicaven que era el més car de tot, que es tenia que subvencionar, en aquest moment és la font energètica més econòmica que tenim. Però sí, realment el govern ha decidit retornar l'IVA del 21%, i això per la gran majoria de consumidors serà un increment del preu molt important.
El perquè és, segons hem entès i llegit aquests dies, és que el preu de l'electricitat al febrer va baixar i per això aquest març puja l'IVA.
Bueno, el preu de l'energia elèctrica està baixant, tots els consumidors ho podrien conèixer, a vegades és inclús 0 euros, 0 euros megawatt hora, doncs igual, 0 euros, i el motiu és que el preu de l'energia elèctrica està molt econòmic, molt barat, doncs retornem a aquell IVA del 21%. Però jo vull fer una matització.
I tant.
Jo que és veritat que el preu de l'energia elèctrica ha baixat el preu de l'energia elèctrica en el mercat, en el mercat majorista, que diem, entre cometes. Clar, aquest tipus de consumidors que tenen una cosa que es diu tarifa últim recurs, que va indexada, va en relació amb el preu del mercat, o aquests consumidors que en el seu contracte, que també diu allò el llenguatge col·loquial, mercat lliure, també sí, s'ha baixat, però això és una part molt petita de los consumidors, de tots nosaltres. La gran majoria té allò que le venien com preu fixes. Agafi vostè un preu fixa, que sí, això serà tot l'any el mateix preu. Bueno, aquest tipus de consumidors tenen el preu fixa, con lo cual no estan gaudint d'aquesta reducció del preu de l'energia en el mercat. Ells continuen pagant lo mateix en el novembre de l'any passat, aquest mes de febrer i en el mes de juny, fins a la seva finalització del contracte. Con lo cual, aquesta tipologia de consumidors, de clients de les elèctriques, aquest increment del 21% és un increment molt important dintre de la seva factura d'energia elèctrica. Per a un consumidor mitjà, què representa això? Agafant números que sí, agafem 4,4 kilowatts, 200-300 kilowatts al mes, doncs poden ser entre 50 i 100 o 150 euros a l'any, que són diners.
Encara podria ser més barat el preu de la llum?
A veure, el preu de la llum ha arribat a un punt que més barat no pot ser. Torno a dir, gràcies a les renovables, al sistema que té l'estat espanyol, majoritàriament de produir energia elèctrica, que hi ha pràcticament un 55% renovables. Ara, també tinc una cosa, aquest cost de l'energia tan barata està gravat per molts impostos, l'IVA, l'impost elèctric, els costos del sistema. Ahí encara sí que es podrien fer esforços, sobretot, jo crec, per un tipus de clients, de consumidors, que són els residencials, i ja no direm tots aquells que consideren clients vulnerables o consumidors vulnerables.
Aquests, els que són vulnerables, els que tenen el bo social, que per cert, per tenir el bo social també has de ser pobre, es mantenen en aquest tant % d'IVA, però això del bo social també seria figues d'un altre paner, no?
Bueno, el problema del bo social és que, com bé tu has dit, és quasi, entre cometes, hi ha gent que està allà en una misèria quasi profunda, no? Però crec que és la majoria de les persones avui en dia, la nostra joventut, que no és que li costi arribar al final de mes, és que no arriben al final de mes, entre costos de lloguer, costos de tot tipus, i a més un cost de l'energia elèctrica, que per molts és un sacrifici, aquest increment, és, jo crec que és suma i sigue. També vull dir una cosa, és veritat que el que ha regulat el govern, si torna a pujar el preu de la llum, dirà que tornarem a corregir, però van fer una correcció d'aquest IVA. Però bueno, jo no sé, No, la meva opinió personal, inclús com PIMEC, és que sempre els més petits, les persones, les petites empreses, els petits comerços, en certa manera sempre ens toca, entre cometes i con carinyo, pagar.
Hem començat parlant de la llum, però també passa el mateix amb el gas?
Exactament, el mateix amb el gas. I mira, has arribat a un punt interessant. Nos olvidem de tot. El preu de la llum va començar a disparar-se fa ara 2 anys degut a l'increment del cost de la gas perquè teníem un conflicte, una guerra que es deia Ucrània. Crec que almenys podia dir guerra. Jo crec que han canviat molt poc les coses i aquesta incertesa que tenim geopolítica en general en Europa en qualsevol moment pot tornar a encarir-se el preu de l'electricitat i del gas. Con lo qual jo penso que el més sensat no era... no calia fer aquest increment de l'IVA en aquesta tipologia de consumidors que són tots nosaltres.
Estic totalment d'acord. És a dir, que a partir del mes de març, si la gent comença a veure que paga més del normal o torna a pagar aquelles xifres que ja pagàvem abans amb el tema de l'IVA, no us espanteu perquè això és per llei i ara es pot fer perquè ha baixat el preu de la llum i això fa pujar el preu de l'IVA. Si és que per una cosa o una altra, una cosa baixa i l'altra puja. Això és una balança, no?, cada 2 per 3.
I, Montse, un tema molt important que no parem de repetir. Tu m'havies donat la paraula moltes vegades com president del grup gestors energètics.
I tant.
Gestors energètics, i ara com a president de la Comissió d'Energia de PIMEC. Petites i mitjanes empreses, autònoms i comerços. Primera de tot, repasseu la factura de l'electricitat i del gas. Veritat que anem a una botiga, mirem la compte, no la mirem i alguna cosa si no la entenem. Ei, escolti'm, que això no ho veig clar.
I tant.
Aquí no tenim un descompte. Acostumem-nos a reclamar també en el sector energètic, gas i electricitat. Si alguna cosa no la entenem, és que l'expliquen malament, no és culpa nostra. I segona, jo que diria als nostres avis, nen, tanca les llums que tens el lladre dintre de casa. Tornem a tancar llums, tots aquests consells que també li caen dona, o ull a la climatització, l'aigua calenta, l'aïllament, etc. L'energia elèctrica, on que no sembli barata, és, i el gas, són cars.
Doncs entrem en present a aquesta frase. T'agraeixo un cop més, José Enrique Vázquez, president de la Comissió d'Energia de PIMEC, que hagi estat amb nosaltres i el que hem dit, març va començar amb un temps molt calorós, però més calor tindrà encara la cartilla del banc perquè els preus tornen a pujar. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per explicar aquest tema tan bé. D'acord?
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Estem a punt d'arribar a 8:15 de la tarda. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de saber quina és la informació d'última hora, la més pròxima, amb els companys dels serveis informatius. Yolanda Bernal, què tal? Bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, és la imatge del dia, la del futbolista Dani Alves sortint cap a les 4 d'aquesta tarda de la presó de Brians 2. Ho ha fet després d'abonar 1 milió d'euros de fiança com li havia imposat l'Audiència de Barcelona. Ha sortit enmig d'una gran expectació i no ha fet cap declaració. Estarà en llibertat provisional fins que hi hagi sentència ferma. Alves ha hagut d'entregar els passaports i haurà de comparèixer cada divendres a l'Audiència de Barcelona. També té prohibit acostar-se o contactar amb la seva víctima. I Salut incorporarà aquest any les proves de detecció del virus de papiloma en les dones d'entre 30 i 65 anys. Per aquesta franja d'edat, la prova per detectar el virus ja no serà la citologia, sinó una prova específica. A partir del 2025 es farà per automostra amb un paquet que es podrà recollir a la farmàcia i retornar-lo perquè s'analitzi. I l'Ajuntament d'Esplugues ha ordenat el desallotjament immediat de l'edifici conegut com el Barco. Actualment hi vivien 38 famílies de lloguer. L'edifici es troba en molt mal estat i un informe tècnic confirma l'estat de ruïna i que hi ha un perill real. El consistori, que és el propietari d'aquest edifici, ja ha posat en marxa el protocol de suport i atenció als afectats a aquestes 38 famílies.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I l'altra cara, l'esportiva, és la informació que porta el company d'Esports COPE, senyor Gil. Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Ara feia un moment la companya Yolanda ens feia ressò del tema de Dani Alves, de la sortida de presó, però hi ha vida més enllà. I sí. Parlarem de l'Uruguai, que allibera a Araujo.
Sí, Ronald Araujo, que estava concentrat amb la seva selecció en aquests partits de calendari FIFA i que després que no jugués dissabte en el partit que enfrontava la selecció de Marcelo Bielsa davant del combinat d'Euskadi, doncs en principi havia d'afrontar partit demà amistós contra Costa d'Ivori. Doncs bé, Marcelo Bielsa ha alliberat Araujo, ha pogut tornar a Barcelona i fonts properes al central blaugrana han confirmat a Esports Cope que no té cap contratemps físic, que no té cap mena de lesió ni possibilitat de lesió i que simplement Bielsa l'ha alliberat per doncs evitar una sobrecàrrega innecessària de minuts en el central del Barça. Pendents en clau UEFA i en clau FIFA, sobretot el que podria ser el debut com a titular amb la selecció d'Espanya de Pau Cubarsí en aquest partit que enfrontarà el combinat de La Fuente davant de Brasil, el Santiago Bernabéu. Mentrestant, a Girona, d'aquí estan pendents d'un altre internacional, Sigankov, i de si pot jugar o no el partit que enfronta repesca de l'Eurocopa, en aquest cas a Ucraïna davant d'Israel. Islàndia. I qui ha perdut el seu lloc de feina és Éder Sarabia. La junta directiva de l'Andorra, parlem de segona divisió, sí, ha decidit la destitució del tècnic, que va ser segon de Setién al Barça, a manca de 10 jornades per la fi de la Lliga a segona divisió. Unes 10 jornades que l'Andorra, de moment, les haurà d'afrontar com a cuer de segona divisió. Amb ell marxa el seu analista, el seu segon entrenador i també el responsable de lideratge.
Més informació, Esports Cope. Senyor Gil, gràcies.
Fins demà, Montse.
Que vagi bé. Venga, ahora viene un buen mensaje de los amigos de Línea Directa. Si quieres relajarte, pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa. Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano.
Massiu en el passat de l'amiant continua sent un factor de risc i sobretot oncològic de primer ordre. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Encara trobem llocs on hi és present aquest amiant, oi?
Bé, sobretot a la localitat catalana de Badia, que seria la capital espanyola amb més amiant. Recordem que Badia del Vallès es va crear a la dècada de 1970 dins d'un pla del govern de crear una zona de vivendes a les rodalies de Barberà del Vallès i Cerdanyola. Les obres van acabar sobre l'any 1973, la ciutat va ser inaugurada dos anys després, el 1975, per l'aleshores príncep Joan Carles. I bé, i el 1970 daten un total de 4.156 vivendes i 98 locals. A hores d'ara hi ha 200 blocs construïts en material tòxic que 50 anys després està present en façanes, teulades i els tubs de sortida de fums. Ja sabem, doncs, que l'amiant està prohibit la seva construcció des de principis de segle com un element causant de càncer, especialment del càncer de pulmó. Però ara el que és vital és la retirada de l'amiant tant de fàbriques com també d'edificis públics i també de construcció. I en aquest cas, Badia és l'epicentre de l'amiant a Espanya. Des de l'any 2016 es va crear una comissió veïnal, una comissió d'aïmant per exigir la seva retirada, i ara doncs hi ha un calendari. Un calendari que veïns i veïnes van, en aquest cas, al 2021, amb l'arribada de Pere Aragonès a la presidència de la Generalitat, està satisfets perquè va donar una partida pressupostària de 4,5 milions de euros per la retirada d'aquest amiant. Però ara s'ha presentat, doncs, un nou endarreriment en d'aquest pla.
Vaja.
Perquè ara es programa fins al mes de desembre d'aquest any amb aquesta partida pressupostària, que això sí entraria dins de la seva incorporació perquè la partida de 4,5 milions d'euros caduca a l'octubre de l'any que ve. Les obres durarien 6 mesos i acabarien al mes de maig, com dèiem, aquesta inversió de 4,5 milions. Arrere, en COPE Catalunya, el president de l'Associació de Veïns de Badia, Juan José Díaz, confirma a les d'ara la desconfiança veïnal amb aquest nou calendari perquè, a més, s'afegeix que el 12 de maig hi ha eleccions al Parlament.
Tal como están llevando las cosas, no. No, no lo creemos, porque, bueno, cuenta que se aprobó en julio, hará 3 años, se aprobó el dinero de 4,5 millones cuando estuvo aquí Pere Aragonés, sí. En el 21. Nos vamos a ir a 3 años y medio, cerca 4, cuando se empieza a hacer algo, que ya veremos a ver.
Doncs els veïns i veïnes amb desconfiança, ja veurem. Doncs, inicialment, aquest és el pla. Comencen les obres al desembre d'aquest any i acabaran el mes de maig. Per tant, els 4,5 milions aportats per la Generalitat no caduquen. Juan José Díaz ens ha explicat la magnitud de la retirada de l'amiant a la ciutat.
Una ciutat de 200 bloques que tienen que retirar el amianto son un montón de viviendas. El tema de las fibras pues nos puede perjudicar. Y entonces, pues, estamos ahí en esa situación.
Com dèiem, l'amiant està demostrat que és un element cancerigen. Avui ha estat la oncòloga de l'Hospital La Clínic, la doctora Laura Mezquita, a l'informatiu en migdia. Ens ha parlat, doncs, d'aquesta relació de l'amiant amb diversos tipus de càncer, especialment el càncer de pulmó.
Los tumores que más se asocian al amianto son el más frecuente, es el cáncer de pulmón. El que tiene la asociación más conocida, ¿no? Y que a lo mejor es el que más conoce la gente, es el mesotelioma, que es un tumor que afecta a la pleura, también en el tórax. Y otros que son mucho más desconocidos son el cáncer de laringe y el último, también desconocido, es el cáncer de ovario.
Parlem anteriorment que Badia és l'epicentre de l'amiant a Espanya, construïda doncs el 1970. Quines són les xifres? Doncs aquesta ciutat de 14.000 habitants, hi ha una tona d'amiant per cada 1.000 habitants. Són 14 tones distribuïdes, com dèiem, pels edificis que requereixen doncs aquesta actuació urgent de les administracions. La doctora Laura Mezquita ens ha parlat doncs de que les persones exposades a l'amiant, especialment els treballadors, que per exemple estan també en una fàbrica de ciment de Cerdanyola, amb la qual ja han parlat diverses vegades amb aquest espai, quines són els consells que han de tenir. Especialment passar moltes revisions mèdiques per prevenir i en cas de malaltí tenir en aquest cas un diagnòstic precoç.
Lo que sí que es importante es que aquellos que hayan estado expuestos al amianto tienen que hacer una vigilancia en salud. Es decir, que ya sea dentro del entorno de las empresas o ya sea en el entorno de la medicina de atención primaria, pues sean evaluados y seguidos para lograr pues un poco la detección lo más temprana posible. Eso no hay un programa estipulado como tal para la población general, pero para los trabajadores de amianto sí que lo hay, y eso yo creo que es importante, ¿no? Lograr diagnosticarlo lo antes posible.
Estava parlant doncs d'aquest diagnòstic precoç, d'aquestes revisions que han de fer tots els treballadors que han estat exposats a treballar amb amiant, perquè a més també hi ha diverses sentències que ja parlen en aquest cas de la vinculació de l'amiant amb malalties i per tant doncs amb la incapacitat permanent per un treballador malalt pel seu contacte amb aquesta fibra.
Hoy en la cadena COPE estamos hablando del amianto y tenemos que hablar, obviamente, de ese juez que culpa al amianto por primera vez de la incapacidad permanente de un extrabajador del metro de la ciudad de Barcelona. Es Rafael Rubio y hoy hablamos con él. Señor Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, usted ha trabajado en el metro de Barcelona muchísimos años, ¿no? ¿Se acuerda cuándo empezó?
Sí, 42 años, desde el 78 al 2020.
Que fue cuando se jubiló, ¿no?
Sí, exactamente.
Usted, señor Rubio, a los 68 años denunció a Transports Metropolitans de Barcelona cuando aún todavía usted desempeñaba sus labores en el suburbano, ¿no? ¿Qué ocurrió?
Sí, yo antes de jubilarme y cuando estaba prejubilado, fue cuando a mí me detectaron el contacto con el amianto, o sea, que tenía placas pleurales y enigmas de no sé qué, bueno, que lo tenía, que había estado trabajando con el amianto, y entonces fue cuando, a raíz de ahí, pues me puse en contacto con, a través de la CGT del metro de Barcelona. Los compañeros pues dijeron, oye, ¿por qué no denuncia? Y esto, bueno, tras que lo pusimos una denuncia en el colectivo Ronda. Y entonces, a raíz de ahí, pues se ha ido haciendo todo, se hizo el juicio. Hace unos 6 meses, antes de que saliera el juicio, me mandó la jueza, seguramente, que fue, sí, la jueza, me mandó a un médico forense, a la Ciudad de la Justicia, para que me hiciese lo que era una entrevista y mirara toda la documentación. Y bueno, a raíz de ahí, bueno, pues ya se ha salido la sentencia, como has visto, y nada, pues ahora a esperar, porque la empresa seguramente que recurrirá.
¿Usted cuándo empezó a notarse mal? ¿En algún momento usted pensó que era producido por amianto?
Bueno, a mí me dijo el neumólogo en Can Ruti, aquí en Badalona,
¿sí?
Me dijo que si yo había estado en contacto con el amianto. Y yo le dije que, bueno, en principio me quedé así un poco, porque claro, el problema ha sido que la empresa siempre lo ha estado negando, ¿sabes? Uh-huh. Siempre lo ha estado negando. Entonces, yo cuando me lo dijo me quedé un poco así como, digo, ah, pues sí, claro, que hemos estado en contacto con el amianto. Allí había amianto porque desde que se fundaron los trenes, sí. Pues yo era mecánico tornero y entonces yo estaba en la cochera de Vilapiscina, aquí en Horta. Entonces, ahí en esa línea concretamente había amianto que estaba en 3 o 4 sitios. Uno era en el suelo de los trenes, que los suelos de los trenes cuando se estropean, porque de entrar el pasaje se estropea, y cuando los cambiaban, una empresa de fuera que había, pues claro, el polvo se expandía por toda la cochera. Luego lo había también hasta el 88, 89, pues yo entré en el 78, pues hasta el 88, 10 años después, las zapatas de freno eran de amianto. Los apagachispas de los trenes eran de amianto, los aisladores eran de amianto, y había muchas componentes de amianto, por supuesto que sí.
¿Había algún otro compañero que también, Rafael, se encontrara mal o tuviera los mismos síntomas que tenía usted?
Sí, ha habido algunos de los de mi época, ha habido muchos que ni han denunciado ni nada, pero ahora después de verse lo que se ha visto, de que ya a través de los sindicatos de la empresa se puso el follón este con el amianto, y un compañero que precisamente que murió hace poco, ya con sentencia firme, y murió de amianto, o sea, de haber trabajado estando en contacto con el amianto, y sí que claro, el amianto ahí ha estado siempre, o sea, que ahora en la cochera de Vilapiscina, concretamente allí donde se reparaban los trenes, ahora pues sí que no hay amianto porque cambiaron los trenes en el 2005. Teníamos la serie 1000, luego trajeron la serie 5000, y entonces la serie 5000 sí que ya no tiene amianto. Pero según me comentan los compañeros, yo ya me jubilé en el 20, entonces dicen que todavía queda en algunos sitios amianto.
Cuando usted se propuso denunciar, Rafael, pensó, ¿esto lo tengo ganado o esto va a costar mucho porque vamos contra un monstruo, ¿no? Contra Transportes Metropolitanos de Barcelona?
Sí, claro, la empresa lo ha estado negando, bueno, pues de siempre, incluso, mira, cuando se hizo la primera rueda de prensa, resulta de que se hizo la primera rueda de prensa diciendo que, bueno, que se iba a hacer la denuncia, etcétera, etcétera, allí con el colectivo Ronda, y los abogados, y vino mucha prensa, vinieron muchas radios, televisiones, todo. Y allí cuando se hizo eso, pues bueno, yo me acuerdo que acabábamos nosotros de dar la rueda de prensa y me vino una chica, me parece que era de Antena 3 Televisión, y me dice, oiga, pero usted, ¿cómo puede ser que usted está diciendo aquí que hay amianto, neumólogo experto, etcétera, etcétera, y resulta que desde el Ayuntamiento de Barcelona es un consejero delegado que estaba con la presidenta de TMB, que era cuando estaba la señora Colau, un consejero delegado, que no te digo el nombre por no cagarla, pero bueno, pero que era de ellos, ¿vale? Del equipo del ayuntamiento, estando la señora Colau, diciendo que era mentira, que en el metro ni había amianto, ni ese señor tenía nada.
Porque claro, cuando esta gente, cuando quieren coger el poder, te llaman compañero. Pero luego cuando algo les va a tocar su sueldo, no lo ven muy clarito, te llaman trabajador. Y bueno, pues lo han estado negando, y desde la alta dirección de la empresa. Lo que sí es cierto que entre comillas, ahí a escondidas, sí que la gente de abajo, los jefes de más directo a nosotros, sí que lo reconocían de que había amianto. Claro, pues además, mira, la prueba está que en el 2001, yo estando en la cochera de Vilavicina, que eso está ahí, o sea, que no está ahí, resulta de que a mí, o sea, allí como había todas las piezas de recambio y todo, allí vino un jefe que había y dijo que todas las piezas esas que se quitaran. Entonces, los apagachispas y muchas otras piezas que había de amianto, las cogieron, las metieron en un container, en un patio que tenemos, las pusieron en un container, pero no tiraron, digamos, las piezas viejas según se iban sacando, no, tiraron los recambios nuevos, originales, los tiraron también porque sabían que había amianto.
Claro.
Pero la empresa lo ha negado siempre.
Oiga,
ahora ya parece que no.
La salud, imagino que cuando salió esta sentencia, usted contento, pero claro, la salud que tenía usted antes nadie se la puede devolver. ¿Cómo está ahora mismo usted?
Sí, no, yo me encuentro bien, yo estoy bien, vaya, yo lo único que tengo, pues bueno, pues es ese, eso de que a la hora de andar rápido, a la hora de subir escaleras, pues me canso más que una persona que no tenga nada. ¿Por qué? Porque yo tengo placas pleurales y entonces pues esa dificultad en el pulmón la tienes. Por lo demás, mientras esto no avance, pues está bien, hago vida normal, o sea, bien, no tengo nada que me impida hacer la vida normal de una persona jubilada, vaya.
Usted ha sido un valiente, Rafael. No sé si algunos compañeros que también han estado en el mismo puesto de trabajo que usted, después de ver esta sentencia, esta incapacidad permanente total, da ánimos para que otros lo hagan, denuncien, ¿no?
Sí, bueno, mira, de hecho ya hay una asociación en el metro, una asociación de que están detrás de esto del tema del amianto, porque la empresa lo que hizo fue hacer revisiones médicas, no sé qué. Bueno, esto fue después de jubilarme yo, porque la cosa se empezó a mover mucho. Y entonces hay una asociación de para esto de lo del amianto, que yo un compañero, un tal Ángel Popo, que es el que lo lleva, que él está afectado. Porque resulta que hay 28 trabajadores que están afectados, con unos con una cosa, otros con otra, en fin, cada uno tiene una cosa, pero que hay 28 afectados. Incluso reconoció por la empresa que dijo que los iba a jubilar a los 58 años, y luego resulta que después, cuando se han hecho el último convenio, pues la empresa a unos lo ha dejado fuera y a otros lo ha acogido. Que bueno, esto quien verdaderamente lo lleva y sabrían explicarlo serían los compañeros del sindicato.
Entiendo.
O los de la asociación del amianto. Pero había 28 afectados que la empresa ahora no quiere saber nada de respetar eso de que se había acordado de que se jubilarían con 58 años.
Madre mía. Rafael, yo me alegro de que usted haya conseguido lo que ha conseguido, porque es lo justo. Usted se ha enfermado debido a esa exposición permanente a ese amianto. Esa ha sido la sentencia. Le han dado la razón. Esperemos saber ahora qué es lo que pasa por parte de Transportes Metropolitanos.
Sí, ahora recurrirán, como es normal, recurrirán. Y bueno, y entonces pues seguirá el proceso. A mí, en principio, ahora no, es decir, no es que decís que yo he denunciado pensando, uy, no, es que yo voy a cobrar más, esto, lo otro, no, o sea, yo voy a seguir lo mismo, es decir, a mí no me afecta lo que es cobrar más, porque lo que a mí me tendría que pagar con esto de la sentencia esta, a lo que yo cobro, como cobro más de lo que la sentencia me dejaría, porque era un 75%, etcétera, etcétera. Sí, y entonces ahora lo que sí que el abogado ya va a poner una demanda
para pedir daño y perjuicio. Pero, bueno, la satisfacción más grande es de que si los compañeros del trabajo, por supuesto, de mis compañeros, alguno verdaderamente está afectado, pues que toda esa gente que esté afectada, pues por lo menos que la empresa tenga consideración con ellos, y ya está, que tampoco es toda la plantilla que dice que son todos, que son 20, 30 personas lo que hay, y que haga la empresa algo.
Pues está clarísimo, Rafael. Me alegro muchísimo de hablar con usted, de encontrarlo bien de ánimos, y además dentro de esa incapacidad que tiene usted, que pueda tener una buena calidad de vida, siempre obviamente controlado por los médicos. Rafael Rubio, ha sido usted un ejemplo muy valiente. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, y muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Las personas mayores disponen cada vez más de productos que les ayudan en su vida diaria, ya sea facilitando la movilidad, el descanso, el aseo, otras actividades cotidianas. Para conocer más sobre estos productos, hoy nos acompaña Editor, que es directora comercial de Gracare, una empresa pionera en España en la distribución de productos para personas con necesidades especiales. Edith, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
Edith, hoy en día existen muchas empresas que venden productos para personas mayores. ¿Cómo consigue Gracare diferenciarse del resto?
Pues mira, la clave es la especialización. Tomemos, por ejemplo, una silla de rueda. Hoy en día, la gente la puede comprar por internet, en un supermercado o cualquier otro sitio ya. Ahora bien, estamos hablando de un producto sanitario. La mayor parte de la gente piensan que una silla de rueda es solamente una silla con rueda. Y ahí tenemos un problema, porque muchos desconocen que hay muchos modelos y medidas para elegir. Y lo que es peor, no saben que una silla equivocada puede provocar heridas, llagas o agravar problemas de espalda. Lo cual es muy importante ir con la buena silla. Lo que nos diferencia de otra ortopedia es que somos especialista en silla de rueda y otros productos de vida diaria.
Edith, cuando hablas de especialización, ¿qué significa exactamente ser especialista?
Pues mira, primero de todo, somos un centro homologado por el CatSalud. Segundo, contamos con técnicos ortoprotésicos con titulación oficial, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Tercero, estamos certificados por los principales fabricantes. Y por último, disponemos de un equipo con una media de más de 20 años de experiencia en estos productos.
Imaginemos por un momento que ahora mismo una persona que nos está escuchando decide ir a uno de vuestros centros. ¿Cómo le vais a atender?
Bien, tomemos otra vez el ejemplo de la silla de ruedas. En primer lugar, evaluemos su movilidad, su estilo de vida, si es una persona activa o no. La accesibilidad a su casa, si cuenta con un cuidador o si es una persona totalmente autosuficiente. Si se mueve en coche o en transporte público. También es muy importante revisar su historial médico para saber si sufre de alguna patología que puede derivar en úlceras, por ejemplo, o problema de espalda, cualquier otro inconveniente. A continuación, le recomendamos los modelos que más se adapta a su necesidad y le invitamos a probarlos, otro punto muy importante, porque pueden ser sillas manuales, eléctricas, plegables, hay muchos modelos dentro de cada gama para elegir. E incluso podemos desplazarnos a su vivienda para comprobar que no haya barreras. Y así comprobemos también que la CIA entre por el ascensor, por ejemplo, o que pueda pasar por las aperturas, las puertas de acceso al baño.
Muy bien. Y una vez elegido el modelo y la talla, ¿se adapta a la silla a las medidas del usuario?
Exactamente, es lo que hacemos. Regulamos las alturas de los reposapiés, reposabrazos, la inclinación del respaldo, ubicación de los controles para que el usuario vaya con una silla 100% adaptada.
Fenomenal. Oye, y en el caso de prescripciones del CatSalud, ¿cualquier usuario puede ir a Gracare o tiene que dirigirse a algún otro centro en concreto según su lugar de residencia o el hospital en el que vaya?
Bueno, el usuario puede dirigirse a cualquier centro homologado por el CatSalud. Por lo tanto, puede venir a Gracare con su prescripción médica desde cualquier lugar de Cataluña. Uh-huh. Un detalle importante, eso sí, los productos de este tipo no están incluidos aún dentro de la tarjeta sanitaria, como lo están los medicamentos, por ejemplo. Por lo tanto, el usuario debe solicitar de su facultativo que le entreguen la receta en papel y en mano para que nosotros le podamos gestionar.
En Gracare también reparáis sillas y otros productos como, por ejemplo, scooters. Me preguntaba también si ofrecéis este servicio a personas que no han comprado en Gracare.
Claro, mira, nos encontramos con muchos casos de personas que han comprado su silla en otras empresas o por internet y que no tienen a nadie para ayudarles cuando surge un problema. Nosotros no estamos obligados en reparar su silla, pero evidentemente estamos hablando de un producto de primera necesidad. Así que abrimos nuestro taller a todas las personas que hayan comprado su silla en Gracare o no. Uh-huh. Eso sí, le damos un trato preferencial a nuestros clientes, para quienes le damos un 50% de descuento para la mano de obra una vez que haya acabado el plazo de garantía.
¿Y tenéis también servicio de alquiler?
Por supuesto. Hay personas que solo necesitan una silla de rueda, un scooter o una cama durante unos días y le ofrecemos un alquiler a su medida. Otras personas pueden necesitar alquilar una silla de rueda para ver si se acostumbran a utilizarla antes de comprarla. Y en este caso les descontamos después la cuota del alquiler si finalmente decide comprarla.
Pues me parece estupendo. Edith, ha quedado clarísimo todas las explicaciones que nos has dado. Así que ya lo sabéis, para lo que necesitéis, Gracare. Os vamos a recordar que los centros de Gracare se encuentran en Barcelona, en la calle Entenza, junto a la salida del metro del mismo nombre. También están en la calle Rosellón, frente a la entrada principal del Hospital Clínic, y en Terrassa, en la avenida Jacquard 56, junto a la estación de Vallparadís. El teléfono 93 490 2629, y también tenéis, Edith, una página web que es gracare.com. Edith, muchísimas gracias y un abrazo a los amigos de Gracare.
Muchas gracias, Montse.
I fins aquí ha arribat per avui la linterna de COPE Catalunya i Andorra, però recorda que la linterna continua amb tota l'actualitat del dia d'aquest dilluns amb el company Ángel Expósito, aquest repàs de l'actualitat d'un dia que ha deixat molta informació. Així que no et perdis tot el que t'explica l'Àngel Expósito. Nosaltres tornarem demà, més històries, més coses, en una setmana que segurament molts de vosaltres esteu gaudint d'una merescuda setmana de descans, de Setmana Santa. Però nosaltres aquí, al peu del canó, per informar-te 24/7 de tot allò que passa al teu entorn. Rep les salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i si vols recuperar alguna de les coses que hem fet en aquest programa, ja saps, a través de COPE Catalunya, de la web, o també a través de X, antiguo Twitter, ja saps. Nosaltres, com dèiem, tornem demà. Ara, Àngel Expósito i la linterna. Adéu-siau.
Cataluña y Andorra.
Hola, apreciados clientes, proveedores y amigos. Ante tiempo de